Ricard Ostrell dirigeix i presenta El Suplement.
I és que falta poc més d'un mes per a les eleccions. Ja s'ha fet en públiques aquestes llistes de tots els partits, unes llistes plenes de noms mediàtics que posen de manifest que viuen en un país molt i molt polititzat. També la mort de Maza, hem de veure com també canvia les situacions. Però per analitzar com hem arribat fins aquí, posar una mica de llum sobre què ens espera d'ara en endavant, hem convidat a dos politòlegs perquè faci una mica de masterclass del que està passant i posi una mica de llum a l'ombra. Gemma Bassart, doctora en Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora també de la Universitat de Girona. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I Roger Buch, doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de la Universitat Ramon Llull. Bon dia.
Bon dia.
Teniu la sensació, per això, que estem en plena campanya constantment, que tota l'estona estem en aquest tema meva constant i que no sortim d'això?
Bé, des del principi de setembre fins ara, al nivell de...
De campanya?
No, de campanya, de campanya, però no de campanya política mediàtica com sempre, sinó d'empoderament ciutadà. Això ho està vivint tothom. No és una campanya com abans, amb directors de diari, amb directors de campanya, explicaven unes coses i...
Ara farem això.
Sinó sí. Que és una cosa que viu tothom, eh? Sí, quantes manifestacions a tothom, quantes converses ha tingut els ciutadans, els joves, per exemple, sobre política. El nivell d'intensitat és increïble durant aquests tres últims mesos. I no hi ha hagut baixades. És a dir, quan sembla, no, ara baixem, doncs fem unes manifestacions més grans d'Europa amb els mòbils, diguem. És a dir, no hi ha... Ara quan dius, mira, fa dos dies que no passa res, entra el govern a la presó. Per tant, portem tres mesos d'una altíssima intensitat.
Sí, sí.
Però no és una intensitat mediàtica. I coneixer
la mort de Maza, no? Per exemple, que ha canviat les coses, no? Gemma?
Sí, jo diria, fins i tot aniria una mica més lluny, eh? Jo crec que estem en un llarg cicle electoral molt intens que ja va començar aquell maig del 2014 amb les eleccions europees, que van suposar l'entrada ja d'un partit que trencava el bipartidisme. Jo diria, des d'aquell moment fins ara, entre el trencament del bipartidisme i el desafiament català, crec que cada elecció són eleccions històriques i eleccions que ens canvien el mapa de partits i el mapa polític que havíem tingut doncs, des de la transició fins avui, no? Per tant, jo diria un llarg cicle electoral que està trastocant, diríem, allò com havíem conegut la vida política fins ara. I l'altre element que també remarcava el Roger, crec que aquesta mobilització sostinguda bé, des del 2012, que ha demostrat el sobiranisme i l'independentisme, si ho mirem des d'una perspectiva comparada, hi ha pocs moviments socials, pocs espais de mobilització
que
trobarien un paragó, no? Per tant, bueno, qui ens està dient? Hi ha un conflicte polític sobre la taula i que no desapareixerà, per molt que es vulguin tancar els ulls molt forts, que semblava Rajoy, no? Que deia, bueno, el dia 22 de desembre aquí, esto habrá desaparecido el desafío independentista. Home, sembla que en vista del que ha passat fins ara, sembla que és una realitat política que requereix una resolució política.
Mm-hmm. Us agraden les llistes que es presenten pel 21 de desembre? Ho dic perquè ara comença a haver-hi veus que també diuen que són molt maques pel 21 de desembre, però que poques llistes pensen en el 22.
És a dir... Agradar una llista on hi ha presos, on hi ha exiliats, no pot agradar. Per tant, agradar o no agradar no és qüestió d'aquí. Si abans deies una llista amb noms mediàtics. Una llista amb presos i amb exiliats i persones imputades. Això és el primer lloc. Això no agrada a ningú. I això sí, si vol parlem de les llistes, però si ens agraden o no ens agraden, ara mateix...
Electoralment, eh?
Electoralment poden ser atractives, en el sentit que són diferents, però com deia la Gemma abans, ja portem un temps que els que ens dediquem a explicar com ha canviat el sistema de partits. Suposo que em deies bipartidisme, et referies a Espanya,
Espanya,
però aquí
sí,
el bipartidisme
aquí...
feia molts anys que ja s'havia tancat, n'hi havia hagut, feia temps, però ja havia esclatat. I, per tant, continua generant un interès molt gran. Recordo fa un temps on hi havia una cosa que es deia vot en blanc, vot nul, abstenció, i de sobte va haver-hi una immensa oferta i va deixar de ser-hi. Evidentment, les llistes en aquest sentit no et diria atractives, però sí que són unes llistes molt, molt potents, no?
Sí, però són molt extraordinàries, perquè segurament en una situació de normalitat potser serien unes altres tipus de llistes. Per tant, sí que estem en un moment d'excepcionalitat i en aquestes llistes es veu. El que preguntava és si són llistes que reaccionen a aquest moment actual o si són pensades per formar un govern de cara al 22, o això no es permet per la situació que estem vivint.
De fet, si es podrà formar govern el 22 o no, crec que depèn de moltes variables. Depèn una de la llista, depèn de quins resultats tinguem, però també depèn de amb quin relat arribem el dia 22 de desembre. Crec que el fet de que l'independentisme no vagi amb llista única el que fa és no arrossegar directament, automàticament, el relat del 27 de setembre del 2015, el relat més plebiscitari, i, per tant, cada peça de l'independentisme durant aquesta campanya definirà un relat i definirà un missatge i, en certa manera, una aposta de futur. El dia 22 de desembre, què arribarem? Ho veurem. Però jo intueixo que arribarem més a un escenari multipartidista que en un escenari tant de blocs. És a dir, el fet de que Junts pel Sí no es repeteixi, el fet de que tu no tinguis un únic espai, més la CUP, que et mantingui un únic relat, crec que possibilita doncs, que Esquerra Republicana consolidi un discurs més en l'àmbit independentista, però de l'esquerra, la llista del president apreti discursivament cap a un altre cantó i la CUP cap a un altre cantó. Per tant, és un escenari, jo diria, ens podem situar un escenari de molt difícil composició de govern, multipartidista, però de molt difícil composició de noves formacions de govern i possiblement estarem mesos sense president i sense govern.
Arribant a aquest acord per poder investir...
Arribant no només a l'acord, sinó arribant a que segurament tindrem o congressos de partits o redefinicions tàctiques i estratègiques i, per tant, en aquestes redefinicions és on trobarem futurs pactes de govern que hauran de ser de coalició, perquè no tindrem cap força política, diríem, hegemònica.
Me'n recordo l'època de les retallades, Artur Mas de president, que es feia servir el Partit Popular pels comptes, i Esquerra quan es parlava del pacte fiscal. Podem trobar un escenari d'aquests tipus, que hi hagi una força principal que podria ser Esquerra Republicana que jugui després amb els diferents partits? Roger, tu com ho veus?
Home, jo veig que sí que hi ha blocs. Hi ha un bloc que és anti-55, que les enquestes diuen que arrasarà, això és molt important. Després hi ha un altre bloc que és per la restitució del govern legítim, un concepte interessant, govern legítim que fa servir, diria, que tres de les forces que es presenten i que moltes enquestes diuen que poden tenir majoria absoluta. I per tant, diu, ara ens estem trobant una situació molt curiosa, que hi ha molta gent que no sap què votar, independentista. Hem trobat parelles que es divideixen el vot i aquestes coses tan curioses que passen ara i no passen altres eleccions. Jo crec que hi haurà govern o la restitució del govern legítim o govern bastant més aviat del que deia la Gemma, i recordeu que a Espanya van haver de tornar a fer eleccions, que si algú trobés dramàtic estants a 2 mesos, doncs amb aquesta situació, el que aquí se vive, no sé què, escolti, els veïns, diguem, van tardar molt més temps. Jo ara per ara no veig aquesta situació de, diguéssim, que es pot donar, no sé, l'Ajuntament de Barcelona, no?, de poder anar pactant amb diferents, perquè el bloc independentista, diguem, és bastant sòlid. Es presenta amb 3 llistes, però amb un nivell, diguéssim, de complicitat a la base, sobretot, molt gran. Per tant, hi haurà un tema important. Un, amb quina majoria guanya el bloc del 155? I l'altre sí, l'independentisme aconsegueix majoria absoluta amb diputats, i l'altre sí, aconsegueix majoria absoluta amb vots.
Si és realment la prova de foc per l'independentisme.
Proves de foc n'ha tingut moltes, i aquesta, evidentment, haurem de veure el relat exacte. És una cosa molt interessant.
Creieu per això, si el relat i l'altre és el nombre de vots. Creu que s'ha de mirar aquesta vegada el nombre de vots, si és majoria o no, o això no és important en la situació que estem?
És important sempre, i en aquest cas el que veuran és si els líders dels 3 candidats independentistes ho diuen, què faran si tenen un 50% o no ho diuen. En tot cas, com que hi ha una república proclamada, segons aquests partits, si es donés el cas que se supera el 50% dels vots, això podria portar unes conseqüències, evidentment.
Gemma?
Jo em sembla que aconseguir aquest 50% per part dels partits independentistes en aquest moment em sembla una victòria, diríem, més simbòlica que material. És a dir, si tu no arrossegues el relat plebiscitari del 27 de setembre del 2015, el fet de tindre un 50% és dir, bueno, continuem amb un objectiu de llarg termini, amb la independència com a objectiu, però molt possiblement, i amb això discrepo, jo crec que un cop vas a campanya electoral, si tu et presentes per separat, pots tindre punts en comú, però durant la campanya tu competeixes per uns votants fronterers, i per tant, amb major o menor agressivitat, tu faràs campanya i et contraposaràs a les altres forces polítiques. No? Ho pots fer de moltes maneres, però en certa manera tu t'has de diferenciar. En aquest sentit, és en el sentit que jo parlava, crec que després d'una campanya tindrem un escenari més multipartidista, i per tant aquest 50% assolir aquest 50% de vot és més simbòlic que material. Possiblement, jo veient ja com ha començat la campanya, ho veurem després, però possiblement aquests blocs tan compactes s'esquerdaran i possiblement hi haurà altres majories i altres tipus d'acords, sigui de govern o sigui de coalicions. No? Per tant, simbòlic sí, en el sentit de que deixa sobre la taula un missatge de dir això no desapareix, que deia abans, per molt que passin coses, no desapareix una majoria independentista, però a l'hora de materialitzar el que seria la política futura, crec que no és tan rellevant, aquest 50 o no 50.
Perquè sí que l'altre bloc, tant PSC com Ciutadans com Partit Popular sempre, i Catalunya en Comú, vaja, Catalunya Sí que es Pot, sí que s'han dedicat molt a recordar que no tenien aquesta majoria de vots fins ara, no? Per tant, si la tenen, això canviaria alguna cosa.
De fet, durant tota la legislatura, molts analistes i persones d'aquestes candidatures han recordat que només havia arribat al 48% d'afirmatius i venien a dir, clar, quan recordes això, vens a dir que acceptaries que el 51% d'això, i segurament aquestes persones no ho acceptarien, amb el qual la juga, diguem, a vegades amb una argumentació. Evidentment, que l'independentisme arribi al 50% del cens és molt complicat, perquè hi haurà partits que no estan ni pel sí ni pel no. Sempre recordo els animalistes, que tenen 30.000 vots, imaginem-nos que ara tenim el 49,9% de vot independentista. Però si s'aconseguís, amb la república ja proclamada i amb tot el món mirant, això no és simbòlic, això té unes conseqüències. Quines? Les que es decideixin, però no és simbòlic. Després de tot el que ha passat, de totes les estructures d'estat, les espanyoles i el periodisme d'estat, tot el que s'ha fet i tot el que s'està fent de repressió, i quan s'ha dit que els independentistes eren uns bojos i que eren minoria, s'aconseguís el 50%, això evidentment tindria conseqüències pràctiques.
L'independentisme per això prometia que el referèndum seria com l'última pantalla, però després fer un procés constituent. Tot això s'ha vist alterat per les circumstàncies, per la violència policial aquí a Catalunya i per moltes altres, i també per una proclamació suspesa, després una altra declaració i després doncs, la marxa d'una part del govern a Bèlgica, l'altre empresonat, per tant, la situació d'excepcionalitat que dèiem abans. Creieu per això que el relat independentista ha d'anar cap a un punt, això que aquesta setmana sentíem, aquest punt de l'autocrítica i intentar assumir altres vies que siguin potser més tangibles per la ciutadania, perquè fins ara el secretisme o la confiança entre la ciutadania i el partit funcionava, no? Era una aliança que tothom tenia, que havia comprat.
De fet, a veure, hi ha una constatació que jo crec que més explícita o més implícita han fet molts líders dels tres partits independentistes, que és en certa manera la via escollida el 27 de setembre del 2015, és una via amb que d'alguna manera no ha funcionat. És a dir, la unilateralitat i el tenim pressa ha tingut elements per on ha fallat. Jo crec que el principal element és l'element de que la unilateralitat no era problemàtica en el sentit que ho sigués, o no era tan problemàtica en el sentit que ho sigués amb l'estat espanyol o en el sentit que ho sigués que sigués inconstitucional, sinó era problemàtica en el sentit de que era unilateral respecte a mitja part de Catalunya. M'és igual si era un 52%, si era un 48%, o si era un projecte, diríem, que havia de transformar l'estatus del mateix país, que no era avalat per la meitat de la població, i això era jo crec que una de les grans mancances que tenia aquesta via de la unilateralitat. Aquests dies estem veient representants independentistes que deien que no hi havia estructures d'estar preparades, que no hi havia reconeixement internacional, a un cert reconeixement de que hi ha hagut repercussions en l'economia, una certa fractura social, i per tant jo crec que per part de tothom hi ha una consciència de que el tenim pressa no ha funcionat, és a dir, que s'han d'agafar tempos més llargs per projectes que són històrics, i l'altre element és que les majories han de ser àmplies majories, que no val ni un 48, ni un 52, ni un 55, sinó àmplies majories per fer un pols a l'Estat. Un pols a l'Estat es fa amb àmplies majories a Catalunya, a l'Estat espanyol i a Europa, no? Quan tens aquestes aliances, aquestes àmplies aliances, és quan tu estàs en disposició de fer un pols a l'Estat.
El tenim pressa, la unilateralitat ja no és el camí, Roger?
El camí és curiós, no? Perquè l'aposta estratègica d'independentisme ha sigut una que ha fet que passessin coses. Jo segurament no seguir aquesta aposta haguéssim quedat igual, que igual vol dir que el 30, és la majoria el 35%, no? És el 35% que està fora de la Constitució espanyola. I avui estem sota, malauradament, per la majoria d'independentistes, encara sota un règim borbònic monàrquic que només recolza el 25, el 30, el 35% de la població. Aleshores, quan parlem de majories àmplies, doncs, home, l'estatus quo té molt poc suport i resulta que és el que encara està governant. Per tant, quan hi ha una aposta de que se li diu o se la titlla tan impressa unilateral, això que provoca que per primera vegada passin coses. Podries fer aturar-ho i esperar-te dècades, generacions, a tenir una majoria més gran, però no passaria res i continuaria amb l'estatus quo. Per tant, autocrítica a l'independentisme n'ha de fer moltíssima i precisament se li poden criticar moltes coses perquè ha fet alguna cosa. En canvi, ara, imaginem-nos que vingués algun projecte federal, no li podríem criticar res, perquè realment no hi ha proposta, no hi ha cap escenari, no ha generat cap conflicte, no ha generat que passessin coses, amb el qual sí, no tindríem cap crítica. Per tant, en aquest sentit, l'independentisme s'està repensant moltíssim, i molt, i per tant, veurem en pocs dies com el relat es va afinant, segur, i com aquests tres partits van afinant i segurament el tenim pressa, però una reflexió que he sentit aquests dies interessant és que l'independentisme s'ha adonat de dues coses. Una, que la independència és més difícil que mai, però l'altra, que hi ha més motius per a la independència. La repressió que hi ha hagut aquests dies amb mestres a la Seu d'Urgell que els porten a aclarar, amb gent que fa tuits i tal, ha generat unes ganes de... Sí, ha acumulat motius a la independència. Per tant, l'independentisme està en una situació de dir, ostres, no és tan fàcil com ens pensàvem, però és que encara hi ha més motius per tenir-ne. I això vol dir que tota aquella gent que s'havia cregut o pensat que en el referèndum ja s'acabava tot, hagi d'acumular forces per continuar. I, evidentment, doncs, la pressa no seria l'eina més adient ara.
Creieu per això que l'Estat espanyol farà alguna oferta? Canviarà el seu estat actual?
Jo diria, de la mateixa manera que l'independentisme està fent autocrítica, jo crec que l'està fent, i a més, jo crec que hi ha plantejaments que són interessants, també l'hauria de fer l'Estat espanyol. És a dir, tu tens un conflicte polític sobre la taula, tens des del 2012 qualsevol enquesta t'està detectant que hi ha unes preferències territorials i unes preferències identitàries que tu has de tindre en compte, i per tant la qüestió que està plantejada sobre la taula no es tancarà per molt que apliquis un 155, per molt que destitueixis un govern, o per molt que facis una resposta a una resposta amb extralimitació policial, no? Per tant, hi ha una qüestió sobre la taula que cal afrontar. Aquí hi ha una cosa interessant, que si bé les autoritats i els representants polítics europeus de cara a la galeria el que fan és comportar-se com un estat d'Europa, és a dir, del club d'Europa, dels estats, sí. I per tant donar la visió oficial de recolzar l'estat espanyol, però també és veritat que hi ha un gran enfadament a Europa de com ha gestionat el Partit Popular aquest conflicte i com s'ha enquistat aquest conflicte, perquè no troba vies polítiques per solucionar aquest conflicte. I aquí hi ha una pressió sobre el govern de l'estat espanyol que hi és, i veurem com això es desenvolupa.
Veurem què és el que passa, efectivament. Us agraeixo moltíssim que heu vingut avui al suplement. El Roger Buch és doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i professor de la Universitat Ramon Llull, i la Gemma Ubassart, que és doctora en Ciència Política per la Universitat Autònoma de Barcelona i també de Girona. De veritat, moltes gràcies per venir avui al suplement. Intentar posar-hi també una mirada més politòloga de tot plegat, perquè a vegades sentim molts tertulians, però poc coneixement tenen de la història. Gràcies.
A vosaltres.
Des de les 6 del matí i fins a la 1, el suplement, amb Ricard Ostrell.